Vinga, va, canviem de qüestió. Sabeu que, mireu, si jo us dic, em dic Javier Martínez, i fa 3 anys el meu fill Xavi, de només 3 anys, fou assassinat en l'atac terrorista de la Rambla de Barcelona. En total, 16 persones van morir i d'altres 125 van resultar ferides a les Rambles, 29 al Canà i 12 a Cambrils, a les que s'han de sumar 3 Mossos ferits a Barcelona. Des de llavors no he aturat de lluitar per aconseguir una comissió d'investigació en el Congrés dels Diputats en la que es pugui aclarir la veritat del que va passar, del que va succeir aquell fatídic 17 d'agost de 2017 a Barcelona. Però per més que ho hem sol·licitat, la classe política ha rebutjat aquesta possibilitat. Aquest és el text que inicia la campanya que Javier Martínez va iniciar a la plataforma Change.org perquè la gent signi per honorar la memòria dels que van morir i pels que van resultar ferits i perquè, com ell diu, aconsegueixi doncs, que s'obri aquesta comissió d'investigació del que va passar. Allà, de moment n'han signat 10.000, 136.184. Avui el saludem aquí en directe i li donem les gràcies per haver-nos atès i per l'espera que ha sigut d'esperar una estona. Molt bon dia, Javier.
Bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Escolta, demanes en la teva campanya Change.org que el Congrés dels Diputats es decideixi aclarir la veritat del que va passar a Barcelona el 17 d'agost de 2017. No pareix un contrasentit? No pareix com sorprenent que el Congrés dels Diputats es negui a saber la veritat del que va passar?
Bueno, en principi, bon dia, gràcies per l'oportunitat de poder parlar una mica amb vosaltres, perquè aquest dia estic patint molt perquè s'acosta la data de judici i crec que tinc que fer molta feina i, no, i de vegades no saps com fer-ho o no tens l'ajuda o no tens el mèdic per poder explicar les coses. I, bueno, parlant del tema de la comissió d'investigació, a veure, anem a veure. Espanya és l'únic país, em sembla, de tot el món que ha negat una comissió d'investigació política d'uns atemptats on hi ha hagut víctimes mortals, no? Això ja, de principi, ja crea un dubte de dir per què no volen investigar. Clar, hi ha diverses teories. Jo tinc una meva teoria. Una seria que si la investigació aquesta detecta errades i fallos de protocols i de coses d'aquestes, pues resulta que l'Estat pot ser condemnat en el judici per les errades que té. Llavors té que indemnitzar. I estem parlant ja de diners. O sigui, això seria una versió. I una altra versió seria políticament no interessa pel tema com està en Catalunya i perquè la veritat pot ser sigui molt dura.
La veritat potser sigui molt dura. En quin sentit? Estem parlant d'aquella relació fosca entre el servei dels atemptats, l'ESATI, i en aquest cas els serveis secrets espanyols?
Doncs sí, jo diria que com a mínim, i sense poder parlar de tot, perquè encara no puc parlar obertament pel tema del judici, perquè hi ha informació que s'han de contrastar, i si no seria el paraboig que està dient coses que són molt rares. Però clar, si un estat denega una comissió d'investigació política, no estem parlant d'una investigació judicial ni una investigació policial, una cosa política, en la que reconeixerien com el ministre Manuel Valls a França va reconèixer error, va canviar policia de puesto, va fer... Llavors, s'ha d'anar molta de cura, no? Molta de cura amb aquest tema, però tothom es queda amb l'imant. O sigui, jo crec que aquesta comissió haurien fet la comissió i dient l'imant és el dolent, l'imant és una persona que va radicalitzar un nano, que portaven un any i pico vivint al Canà i coses molt estranyes, i llavors tot es queda amb l'imant. Però bueno, aquest imant, alguna persona li va donar les ordres, el va manar, i aquest senyor resulta que aquest imant, investigant una mica i parlant amb persones que en saben més que jo, resulta que aquest imant estava condemnat amb una persona de Castelló. Aquest imant el 2015 ja portaven 5 o 6 anys a la presó. Aquest imant havia tingut contacte ja dintre de la presó amb policia. Aquest imant, en compte de fer-lo fora d'aquí del país després de complir la seva condemna com a la condemna que havia complert, pues resulta que es queda aquí a Espanya, resulta que se'n va a Bèlgica, resulta que a Bèlgica hi ha un atemptat i l'imant d'una mesquita diu que aquest home estava a casa seva i que és amic del CNI, en una declaració a la Fiscalia de Bèlgica. Aquest senyor ve aquí a Ripoll i la Policia Nacional va 4 o 5 vegades, 3 o 4 vegades se'l va a veure allà a Ripoll per parlar amb ell. I totes aquestes coses que tenien de fora, aquestes proves que aquest senyor, com a mínim, l'estaven demanant qui era o què feia o no sé, el jutge nega que aquestes proves siguin importants pel judici. O sigui, no volem saber qui era aquest home. I llavors en queda a l'altra banda que dir, bueno, pues el jutge em va contestar que aquestes proves no les volia per res i que l'única cosa que tenia a la taula eren 40.000 folis i que en aquest 40.000 folis hi havia una investigació que és la que ell volia que jutjaria sobre aquesta investigació. Llavors, els meus advocats, el Jaume Alonso Quevillas i el senyor Agustí Garau i el seu equip, han agafat 40.000 folis, han començat a mirar 40.000 folis i han vist que les proves que hi ha molts dubtes. No es tendien cap teoria ni cap cosa rara, sinó que de les proves que hi ha coses que no funcionen.
Escolta, el judici comença aviat. A quines acusacions hi ha? O sigui, quines són les parts acusatòries?
Pues bueno, que jo sàpiga, hi ha 24 acusacions particulars. O sigui, Espanya és l'únic país d'Europa que deixa que qualsevol persona es presenti com a acusació particular. O sigui, no sé, vosaltres mateixos, com a Ràdio Formentera, podíeu presentar-vos allà a acusació particular perquè mira, perquè estic tocant moralment. Uh-huh. O es presenta un partit polític com el que diu Vox, que quan va morir el meu fill no existia aquest partit polític, i es presenta allà, no sé per què, però no sé, suposo que tindrà alguna amiga, alguna víctima, amiga o alguna cosa. I com això, hi ha una associació, hi ha moltíssima gent, llavors aquest judici serà, pues, ja no diré la palabra circ, que no m'agrada, però sí que serà un molt, no sé, molt raro, molt estrany, no? Que un judici se presenti gent que no té res a veure, l'associació que no té res a veure.
Perquè en aquest cas els acusats són els integrants de la cèl·lula. Què se'ls demana? O sigui, la fiscalia què els demana?
Que jo sàpiga, la fiscalia s'hi demana col·laboració de banda armada, ¿vale? Un d'ells, en grau més petit, perquè era el que va jugar a la furgoneta i va jugar un cotxe i tal, que representa que va ajudar, i els altres dos eren de la cèl·lula, i clar, si són col·laboradors de banda armada, l'Estat no té que indemnitzar les víctimes.
O sigui, que aquí el que pareix és que aquí acabarà sent, bueno, és un judici, hem de respectar doncs, la instrucció, hem de respectar doncs, les decisions judicials, però pareix doncs, que la idea que emergeix és que un boig va agafar una furgoneta, es va posar per sobre les Rambles, va atropellar tot qui, i entre ells el teu fill de 3 anys, i aquesta és la idea que o sigui, que no hi haurà, que no hi hagi cap acusació de terrorisme, sorprèn, no?
Pues, doncs sí, perquè en principi, a veure, la paraula assassinat, el que et dic, si aquests nanos són col·laboradors d'assassinat, de fet hi havia vídeos, de fet estaven integrats a les cèl·lules, hi ha proves que altres acusacions, que són algunes acusacions particulars, tenen proves d'aquesta vinculació directa amb la cèl·lula i les facultats telefòniques, i proves, no?, de que aquests nanos no volien jugar a la PlayStation, sinó volien assassinar. Mm-hmm. Llavors, no van poder, perquè la casa Alcanar va esclatar, mm-hmm. i van improvisar, no? Però, clar, fins a aquesta improvisació ells volien matar, i hi ha vídeos que ho responen, i hi ha coses que es poden demostrar que aquests nanos volien fer molt mal, no? Què passarà si són col·laboradors de banda armada, que comporten ja 3 anys i un mes o 2 mesos de prisió preventiva, i els, no sé, si faran 10, 8, 6 anys i ja porten la meitat de la condemna, pot ser l'any que ve pel pròxim aniversari estiguin ja al carrer.
Mm-hmm. És sorprèn, que els atemptats jihadistes més importants que ha patit per la ciutat de Barcelona no hi hagi cap càrrec, no hi hagi cap acusació de terrorisme. Si més no, es sorprèn. D'altra banda, aquí el que tu sobretot inicies aquesta campanya de Change.org perquè es depurin, en aquest cas, perquè és com un exercici de transparència, se sàpiga quin era l'estat de la relació entre el servei de la banda que es va filtrar que era confident del CNI i en aquest cas els serveis secrets espanyols, no? Això és el que t'agradaria, doncs, el que busques esclarir.
Clar, és molt important perquè si volessin acabar les teories conspiratives que diuen, si fan aquesta investigació política, pues, s'aclara que l'Iman era el dolent, aquest senyor era molt dolent, molt dolent, i aquest senyor el que va fer tot això. I ja, bueno, i tothom queda content. Però, clar, neguen la comissió d'investigació. En neguen les proves, el jutge nega les proves que tu tens de fora i la investigació que has fet durant 3 anys amb persones que saben molt i no sóc jo. En neguen també les proves que tenen a la taula, o sigui, que estan malament fetes, com la de l'Iman, o perquè la furgoneta va sortir després de l'explosió, o com que un mòbil de l'Iman va tenir una tocada si ja estava mort. O sigui, hi ha una sèrie de coses que no funcionen, no? Uh-huh. I a banda d'això, pues, clar, la comissió d'investigació esclariria tot això, perquè a mi la contesta que m'han fet a l'acusació nostra directa, la meva acusació particular, que la porto amb la mare del Xavi també, en tots dos, és que fem teories conspiratives, o sigui, m'estan dient conspiranoic. Quan nosaltres el que fem és aportar unes proves que el jutge pot dir, la vull mirar o no la vull mirar, però no crec que la contestació de teoria conspiratòria o dir a la meva acusació a mi, a un pare que ha perdut un fill de 3 anys conspiranoic, no crec que sigui la resposta d'una persona, d'un jutge de l'Audiència Nacional que té una carrera molt important i que crec que sap parlar millor. Senyor Martínez, les proves no serveixen, senyor Martínez, ja les mirarem o ja les tinc. No, teories conspiratives. Nosaltres sí que demanem que siguin assassins, perquè volien assassinar, la cosa és que volien assassinar, no van poder, però volien, i hi ha molts interrogants, perquè, per exemple, com va esclatar la Casa Alcanar? Sola, no sola, hi ha moltes investigacions, i jo tinc persones que m'han dit que un servei secret del món va esclatar la Casa Alcanar, perquè sabien que estaven preparant un atemptat, havien avisat a qui tenien que avisar, i ningú feia res. Perquè el que volien fer era una rocada molt grossa, no era atropellar gent a la Rambla... Ni
no, volien volar la seva família, entre altres coses.
O sigui, entre altres coses, ja, col·locant 7 o 10 furgonetes a tota Barcelona, amb una hora de diferència, esclatar-la, i, bueno, imagineu-vos en agost, amb servei mínim, bueno, el dia següent seria això, estat policial, nivell 5 d'alerta terrorista, entre l'exèrcit de Catalunya, entre la policia, la Guàrdia Civil, entre tothom aquí, perquè, clar, 7 o 8 explosions amb una hora de diferència, sense saber res ni res... Seria, estaríem parlant de centenars de morts i milers de ferits, no? Estaríem parlant d'un atemptat impressionant.
Ja per acabar, Javier, que t'agraïm molt que hagis estat amb nosaltres aquest matí aquí a Ràdio Illa, te volíem preguntar, un pare que perd un fill sempre és el pitjor que li pot passar, o sigui, sense cap mena de dubte, si el perd en condicions, en aquestes circumstàncies tan traumàtiques, a través de l'acció premeditada d'algú altre, ja ha de ser difícil, però si a més un pare no pot descansar perquè no pot saber realment què ha passat, què ha arribat amb el seu fill, com es viu així?
Pues mira, dic la veritat, estic molt, molt, molt tocat, és un desgast emocional molt gran, s'acosta al judici i sap que aquest judici en principi creus o veus que no servirà de res, veus que la comissió d'investigació al Congrés no la volen fer i a sobre l'aniversari de la mort de les víctimes del teu fill també es presenta un govern allà a dir-te a la cara no volem investigar però venim aquí a donar pèsame, o sigui, el senyor ministre Illa, la senyora Meritxell Batet, de la mesa del Congrés del Diputat, i li vas demanar, sisplau, un minut o dos minuts per fer una pregunta o dos, no?, al Congrés del Diputat. Sí. Per què negar una investigació al partit polític quan un atemptat terrorista d'aquesta mena, li pot passar a qualsevol persona, li pot passar a qualsevol amic d'ell, li pot passar a qualsevol puesto, pot passar... I en 3 anys ningú ha fet res, ningú ha millorat les condicions, ningú ha fet la investigació que calia, perquè no ens interessa. Ningú, en sèrio, no ha canviat res, o sigui, crec que estem igual, eh? I això és una cosa molt dura per mi, que la mort del teu fill no serveixi per res, de més víctimes també, eh? No serveixi per res, és molt dur. Això és el més dur de tot, que no serveixi ni com a mínim per millorar alguna cosa, algun protocol, alguna cosa, no han fet res en 3 anys.
Gràcies, Javier Martínez, pel teu esfereïdor testimoni, pel teu testimoni carregat de raons, gràcies... molt bon dia, una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de parlar una mica i ja us dic, estem patint molt les víctimes, sabem que aquest judici no quedarà gaire clar, però sí que tenim una sèrie de proves que si alguna persona de l'estranger o alguna altra persona en altre país vol fer la investigació o volen obrir-la, nosaltres li donarem aquestes proves perquè les puguin mirar i intentem arribar a la veritat. Gràcies a vosaltres.
Bon dia.